Per reflexions globals i estudiades i mesurades i analitzades, la que tenim sobre la taula, aquest llibre del Manel Lucas, Les ànimes d'esquerra, breu història d'esquerra republicana en pròleg de Gemma Nierga. Ja sabeu que el Manel Lucas no és un Manel Lucas, sinó que són molts. El Lucas historiador, per exemple, projectes com la Guerra Civil en color, el franquisme en color, cronista parlamentari, guionista, actor d'humor i també, evidentment, escriptor, sobretot d'esquerra. S'està especialitzant en llibres sobre esquerra republicana. És el segon llibre, ja.
Jo crec que sí, és el segon llibre. Com que tampoc n'he escrit tant, jo crec que el percentatge ja deu ser... Deu acostar-se al 50%.
Per què aquesta obsessió amb esquerra republicana?
No, a veure, jo em vaig fer un una vegada, a l'any 2003. És tan antic que el llibre s'acabava amb... I Carot Rovira va anar a Perpinyà a reunir-se amb ETA. Això era l'últim que sortia. I, bueno, la reacció, les conseqüències d'allò. Allò provenia de la meva feina periodista, d'haver seguit Esquerra Republicana durant molts anys i... I llavors ara l'editorial La Catarata volia que algú escrivís un llibre d'entrada per explicar Esquerra Republicana al públic no català, de fora de Catalunya, uh-huh. En un moment en què Esquerra Republicana és un actor important a la política espanyola. Creien que podia tenir sortida, per tant, la primera edició, la primera versió va ser en castellà i després van decidir que en català, perquè el públic català doncs, també pogués...
Conèixer Esquerra.
També pogués conèixer Esquerra. Exactament. I, clar, aquest segon una mica és conseqüència. El primer, tenint en compte que una persona que ja havia fet treballs d'esquerra i havia seguit el partit en altres moments, doncs podia fer això. Per tant, doncs...
No. Ens en podem fiar, perquè passa allò. Amb els periodistes que segueixen, durant molts anys un partit polític, ja síndrome d'Estocolm, claríssimament.
Sí,
no?
A vegades... Jo et dic que no és el meu cas. Per a més, l'he seguit, és a dir, vaig estar molts anys fent aquell seguiment per serveis informatius, a les campanyes, els autocars de campanya i a les rodes de premsa, tot amunt i avall. Després m'he allunyat i el meu seguiment és bastant... és diferent en aquests moments, eh? Com a cronista parlamentari... Bueno, jo crec que és un partit interessant des del punt de vista d'estudiós de la història i d'estudiós del periodisme. És un partit en el que hi passen coses. Des del dia 1 de la seva fundació, doncs ja hi van passar coses. Està format per això que diem en el títol, no? Per ànimes diverses, un sector més independentista pur, un sector més d'esquerres que combinen, que a vegades xoquen. És un partit que va passar per travessies del desert, que ara està molt, molt més ben situat. Bueno, a mi és un partit que m'interessa acadèmicament i periodísticament. Més enllà d'això, ja són qüestions privades i personals, no?
Que tu que
no.
Els has seguit i els has estudiat des del principi, des de Macià Companys, com si diguéssim, ho tenies al cap, realment pensaves...
No hi era,
No, ja ho sé que no hi eres, però els has analitzat, ja ho sé. No et faig tan gran. Però realment pensaves que Esquerra arribaria a ser un partit, com deies ara, un actor tan important a dia d'avui, perquè hi ha hagut moments que està clamant al desert, com deies.
Jo crec que hi ha un moment... Bueno, a veure, hi ha el moment de la República, evidentment, el moment de naixement, el qual Esquerra, evidentment, era el partit majoritari, va tenir la presidència de la Generalitat del 31 al 39. I en aquests moments és un partit important. Després, durant el franquisme, va passar moments molt complicats i quan mor Franco i comença la monarquia democràtica, està quasi al borde de la desaparició.
Sí, per això.
Llavors, durant tots els anys 80...
És hegemonia de Convergència.
Sí. Durant tots els anys 80 és gairebé una crossa de Convergència, poca cosa més, realment, i en aquests moments semblava realment impossible. Era el partit dels iaios. Els anys 80, sí. 84, 85...
El meu avi és d'esquerra.
Clar, era els avis d'esquerra, aquella cosa nostàlgica, 3-4 diputats, dels quals només un estava a la cinquantena, tots els altres estaven a la seixantena, a la setantena dels anys, sí. Uau. Això els anys 84, 85. Llavors arriba el rejoveniment amb Àngel Colom i Carot Rovira, que quan arriben allà tenen 30 i pico, no sé si arriben als 40 anys encara. Clar, en aquell moment és quan comença a créixer. I a partir, sobretot, del lideratge de Carot Rovira, aquell tàndem Carot Rovira-Puigcercós, tàndem malavingut, però units per un objectiu comú, jo crec que allà sí que hi ha un salt important. Allà hi ha un salt important que, més o menys, s'ha pogut anar mantenint. Després del segon tripartit van tornar a decaure, però amb Oriol Junqueras van tornar a renéixer. Però jo crec que Esquerra, a partir de mitjans de finals del segle passat, del segle XX, ja es pot considerar un partit amb un pes important, amb una presència important, que conforma majories, etc. No?
Jo estava pensant...
Sí, home...
Sí, és un accident. És un accident, però aprofito per fer la pregunta en aquestes... Parlaves abans de les ànimes que té, no?
Sí.
Esquerra, que les té des del principi, pràcticament.
Pràcticament. No, pràcticament. Sense...
Les té des del principi, sense pràcticament. Quines serien les dues bàsiques?
Macià Companys, Tarradellas Barrera, Carod Colom, Carod Puigcercós... Sempre hi ha aquest binomi, no?
Sí, sempre hi ha aquests binomis. I ara potser no... Junqueras seria un perfil una mica diferent, però Tardà, Marta Rovira, per exemple, jo crec que són diferències claríssimes. Tens una part de gent, ja et dic, provinent d'un independentisme pur, en el cas de la Fundació seria Macià, en el seu partit Estat Català, són gent independentista. Purs, amb una sensibilitat social, però bueno, hi ha allò de la caseta i l'hortet, no? Macià deia que tot català tingui una caseta i un hortet. Bueno, és una sensibilitat social discreta, diguem-ne.
Anaves a fer la veu de Macià?
No.
M'ha semblat que entraves
allà pel centre una mica.
No. I després, exacte, i després tens un grup d'advocats, de gent com Lluís Companys, que són advocats d'anarquistes, advocats de pagesos arrendataris, dels rabassaires, gent amb una sensibilitat social claríssima, que són catalanistes en segon terme. Mm. Companys mai... el podries definir com a independentista, ni tan sols en el famós 6 d'octubre del 34, que no va ser una proclama independentista, sinó més aviat una proclama catalanista, federalista, republicana, etcètera, etcètera.
No? M'estàs dient que des del principi mai es van avenir del tot, Macià i Companys, o hi va haver un moment de trencadissa?
A veure, el 14 d'abril del 31, proclamació de la República, s'han fet les eleccions municipals i han guanyat els republicans, i no hi ha un pla B previst, no se sap què. Bueno, han triat ajuntaments, no? Però la victòria republicana demostra que aquella monarquia està caduca i que no té solució, no? Ja es barallen Macià i Companys. Porten mesos, perquè Esquerra s'ha fundat pràcticament per presentar-se a aquelles eleccions. Macià, Companys va al balcó de l'Ajuntament i proclama la República, sense adjectius.
Sense dir-li a Macià.
Sense dir-li a Macià. Ah. Macià agafa un rebote... per dos motius. El primer perquè, ostres, ei, que aquí el líder, l'avi, sóc jo, i com s'ha t'acut a tu, pajarito, que és com li deien a Companys, pajarito, com s'ha t'acut a tu, anar i proclamar república. Doncs va Macià allà i proclama república amb un adjectiu, república catalana. Mm. Aquí ja veiem aquest matís, no?
Però un moment, m'estàs dient que aquesta conversa que acabes de tenir tu amb tu mateix, sí, representant Macià i Companys, la tenen realment? És a dir, quan proclama Companys, Macià li fot canya personalment?
A veure, no sabem les paraules exactes, però sabem que hi ha aquesta baralla.
Aquesta
de fet, hi ha una pel·lícula que es diu 14 d'abril, Macià contra Companys.
Perquè jo ho he vist, això,
De fa uns quants anys, sí, que recrea aquesta situació. I està basada en fets reals. És una ficció, evidentment, però és una ficció basada en fets reals. Vull dir que no sabem exactament les paraules que es van dir, però que hi va haver aquella disputa, sí.
Però no deixa de ser curiós que, després, durant tota la dictadura, Esquerra no té res a fer, ni té res a dir, evidentment, ni cap altre partit polític, evidentment, però que després, quan torna a ressorgir, tornin a ressorgir les dues ànimes igualment, no?
Sí, perquè, bueno, perquè, en el fons... en l'essència del partit existeix aquesta cosa. És que es diuen Esquerra, es diuen Republicana i es diuen de Catalunya. Llavors tot funciona. I llavors hi ha gent que hi va per uns... Depèn de les èpoques. Als anys 80 van donar suport a Jordi Pujol. A River Barrera va donar suport a Jordi Pujol. Joan Hortalà, síndic de la Borsa, va ser líder d'Esquerra Republicana. Clar, imagina't tu ara, amb segons quin dirigent actual d'Esquerra. Digue-li a Gabriel Rufián que un dels seus antecessors és el síndic de la Borsa, no? No hi ha molta...
Per cert, parlant de Barrera, ara que et tenim aquí, aprofitem, insisteixo, parlant del llibre Les ànimes d'Esquerra, breu història d'Esquerra Republicana. Hem fet números, el Xavi ha fet números, 102 pàgines que ocupa el llibre, dividir-les pels 89 anys d'història que té Esquerra Republicana, surt a 1,14 anys per pàgina, que ho sàpigues.
Sí, però hi ha anys amb els que m'hi dedico més que... Sí, sí, sí. Dedico més, per
jo
exemple...
Jo he fet la mitja, aquí s'ha fet la mitja,
No, l'Anna l'ha fet la mitja.
L'Anna,
parlo més del 2017, aquest que del 1954, per exemple.
Doncs, vaja. Vale. Escolta'm, jo et volia preguntar per Heribert Barrera. Ara que es va dir tot això del seu racisme...
Ho va dir ell.
Sí. No, però que em refereixo... Tu et pots posar una mica de llum en aquest sentit? És a dir, és una cosa... Alguns deien, no, és que s'ha mal interpretat el que va dir Barrera. És la defensa que va fer una mica Esquerra al voltant d'això.
A veure, Esquerra, quan Barrera va fer aquelles declaracions en les que deia si Catalunya, si la immigració continua arribant a Catalunya com fins ara, Catalunya està morta. És difícilment discutible, això.
Sí. A quins anys, això?
2011, 2010. Va haver una... I declaracions en què, bueno, doncs a Catalunya... Això ho va fer, bàsicament, amb un llibre que es deia Què pensa Heribert Barrera, no? Que explicava
tots
aquests principis, sí, i tal, era una col·lecció que sortia en aquells moments. La direcció d'aquell moment d'Esquerra Republicana es va desmarcar d'Heribert Barrera. Era Joan Puigcercós, si no m'equivoco, el que era en aquests moments el secretari general d'Esquerra Republicana, i es va desmarcar totalment d'Heribert Barrera amb un gran dolor. Bueno, un dolor similar, salvant les distàncies, per un altre motiu, amb el qual la Convergència de fa uns anys es va haver de desmarcar de Jordi Pujol, en el cas pel tema de la corrupció, en el cas pel tema del racisme. Perquè, clar, Heribert Barrera era un mite. Havia sigut un jove combatent a la Guerra Civil, havia estat un dels dirigents que havia mantingut el partit durant la llarga nit del franquisme, durant la clandestinitat, havia sigut el que havia conservat les sigles al morir Franco. Clar, era un personatge molt important, president d'honor, etc etc. Però, clar, tenia una visió que jo no sé si als anys 30 algú li hagués pogut tolerar o acceptar, però evidentment a la primera dècada del segle XXI era inacceptable, això, no? O dir que a Mallorca hi ha masses alemanys i tal. Bueno, aquestes declaracions en aquell moment van xocar molt, sí.
Les ànimes d'Esquerra, breu història d'Esquerra Republicana. Anem avançant en el temps. Hem passat per Macià i Companys, Barrera, Carod Colom, també els has anomenat, Carod Puigcercós. Què sabem de Puigcercós, per cert? De sobte, o sigui, Carod Rovira encara l'anem veient, però Puigcercós, com desaparegut, no?
Puigcercós és... No, és a dir, ell està fent coses... Està tenint una activitat privada... Té una activitat acadèmica, universitària, i després ha sigut en aquests anys passats una mica un assessor extern a la direcció d'Esquerra. És a dir, que en alguns moments donats, en els moments complicats que ha passat aquest país fa 3 anys, fa 2 anys, se li ha demanat consell, però no ha tingut una activitat tan activa com, per exemple, una altra persona de l'entorn de Puigcercós i que va ser conseller del tripartit, com és Xavier Vendrell. Xavier Vendrell, no sé si el recordareu, sí que va estar en allò que se'n va dir el 2017 a l'estat major del procés, que era aquell grup de persones externes al govern que estaven posant en marxa els mecanismes pel referèndum, la recerca d'urnes, etcètera, etcètera, tot allò. Allà sí que hi havia Xavier Vendrell. Puigcercós, sense estar tan actiu, era una persona a la qual en un moment donat se li podia demanar consell. Crec que també ha sigut tertulià d'algun programa, sí. No sé si fins i tot d'aquesta mateixa casa.
Catalunya Ràdio també, eh? Sí. I Carod s'està recuperant d'una operació fa 3 dies, com qui diu, no?, em sembla.
Sí, i continua escrivint articles d'opinió, Carod Rovira.
Ara anem cap a un present bastant actual. Recuperem un gag del Polònia. 8 d'octubre, en què no sé si hi vas tenir a veure, ens situem al despatx de Pere Aragonès, que rep la visita de Roger Torrent.
Ara que ets president, hi ha una cosa que ens preocupa una mica. És sobre la teva bona, de fet, molt bona, relació amb les elites econòmiques. No n'hi ha prou amb ser d'esquerres, cal semblar-ho. De fet, normalment, amb semblar-ho ja n'hi ha prou.
Un moment, d'on creus que tinc tan bona relació amb les elites?
Senyor Aragonès, el cotxe està listo. L'esperen en el círculo ecuestre a les 2.
És el David.
És normal que, com a conseller d'Economia, tingui bona relació amb els empresaris. Però segueixo sent d'esquerres. Pensa que vinc a despatx amb transport públic.
Que el cotxe oficial ens el pagui la gent no vol dir que sigui transport públic.
Això són dues ànimes, un altre cop, d'esquerra, escenificades al Polònia?
Podrien ser dues ànimes. Que jo no, és dir, el GAC és divertidíssim. Jo no hi vaig tenir a veure...
Ah, per això és divertit.
Clar, clar. Evidentment, evidentment.
Pam!
Jo ja no faig de guionista del Polònia fa temps. Però vaja, per tant, per això puc elogiar aquest sketch. Podrien ser dues ànimes. Esquerra, és veritat que has tingut una ànima com allunyada, diguem-ne, de l'establishment durant molts anys. Jo parlava amb un dirigent, precisament per escriure el llibre, parlava amb un dirigent de l'època del tripartit i li preguntava sobre això, les relacions d'Esquerra amb el poder, i ell deia, és que sempre hem tingut problemes, diu, havia sigut conseller ell. Diu, quan jo era conseller vaig haver de convèncer els meus companys de que s'havia d'anar a aquests actes del cercle del Liceu, o de la Cerca d'Economia, s'havia d'estar present, perquè érem govern, estàvem al govern, i s'havia d'anar encara que no et sortís de dintre, encara que et semblés que era un món molt allunyat de tu, s'havia d'estar. I diu, ell deia que, doncs, que havia costat convèncer la direcció d'aquella època. Recordem que el primer conseller de la història sense corbata era Josep Bargalló, l'actual conseller d'Ensenyament, que llavors ja era conseller d'Ensenyament, i que no portava corbata, i ho tenia a gala. Per tant, bueno, podien ser dues ànimes. El que no m'atreviria a dir és que aquestes dues ànimes els representin Pere Aragonès i Roger Torrent, precisament.
En el GAC continuava així, posem?
I una altra cosa, hauries de guardar distàncies amb la banca. Una cosa és que hi tinguis bona relació, i l'altra, que et posin un caixer al despatx.
Que no ha estat sempre aquí, aquest caixer.
Pere, no li facis cas. Les elites són les teves amigues. Madrid ens estima. Peix al cova.
Oh, no, l'establishment l'està hipnotitzant. Pere, reacciona, Pere.
Ai, què passa? Ah, hòstia, què fots? Que ja m'havia despertat.
La segona ha sigut per gust.
El peix al cova, aquella cosa que havíem sentit nosaltres de petits, nosaltres érem petits,
nosaltres érem
Convergència,
petits.
Després ens van fer grans i encara hi havia Convergència, o sigui que hem crescut bàsicament...
Continua havent Convergència.
Llavors, la nova esquerra, la gent que diu la nova esquerra, aquesta esquerra que ara agafa tant de poder, és gairebé el mateix que Convergència. Tu què els hi diries?
Que hi ha un tema bàsic, que és l'agenda social. És a dir, Esquerra Republicana aspira a ser el partit central de la política catalana, i en aquest sentit sí que aspira a ser el pujolisme, des del punt de vista de dir...
Del volum.
Som el partit poder, sense el qual no es produeixen... No hi pot haver aliances polítiques per governar sense la presència d'Esquerra, som el PNB, diguem-ne, però amb una agenda social... En principi, més a l'esquerra que l'agenda social que podia tenir Convergència o que pot tenir el PNB en el seu moment. Vull dir que no ens oblidem que part de l'agenda nacional, durant uns quants anys aquest país s'ha oblidat una mica l'agenda social, però continua existint. És a dir, la política d'habitatge que pugui defensar Esquerra o la política de sanitat que pugui defensar Esquerra no serà ben bé la política d'habitatge que podia defensar en el seu moment, doncs, Jordi Pujol, o la política de sanitat que podia defensar Boi Ruiz en el seu moment, o la política d'habitatge que, precisament, tenim aquesta, la llei que es va aprovar ara fa uns mesos per controlar els preus del lloguer, era una llei proposada pel govern, però ja, diguem-ne, la part neocripto-post-arqueoconvergent que pugui haver dins del govern, diguem-ne, Junts per Catalunya, ja hi va intentar posar una sèrie de controls, no? Per tant, aquí ja tenim sensibilitats, com a mínim, diferents des d'aquest punt de vista.
I l'última pregunta, si m'ha vingut al cap, clar, quan fa que no són el partit més votat? Ja ho sé que no. Governar en solitari no governaran en solitari, perquè és gairebé impossible, per el que diuen les enquestes, però potser sí que és la primera vegada des de fa molts, molts anys que poden ser el partit més votat.
Amb unes eleccions autonòmiques.
Amb unes eleccions.
Catalanes, sí.
Totalment. Això, saben o sabran ser el primer partit? Perquè no tenen experiència en aquest sentit.
Clar, no tenen experiència. Tenen molta experiència en guanyar enquestes, en ser el partit més votat a les enquestes i perdre l'últim dia, diguem-ne, no? Bueno, els hi toca, se suposa que s'estan preparant, i a més porten molts anys, 10 anys d'una insòlita unitat, abans que dèiem les dues ànimes, estan com acallades, continuen existint, però estan calmades, no estan barallant-se uns amb els altres, a l'espera d'aconseguir aquest sorpasso finalment a Convergència. Han guanyat eleccions europees, per exemple, han estat el primer partit a Catalunya amb unes eleccions espanyoles. Clar, els hi falta això, que seria el que els donaria la presidència de la Generalitat, sí, sí. Ja sense matisos, no? No com el Pere Aragonès, que és vicepresident en funcions de president, etc. No?
I t'atreveixes, és una pregunta una mica fotuda per acabar, però t'atreveixes a...
Segurament no.
Avançar per què passa això, per què mai acaben d'aconseguir-ho, ser el primer partit de Catalunya?
És que depèn de les... Depèn de les circumstàncies, depèn dels moments, vull dir que...
Si falta algun detall, algun element a la decoració per arribar-hi?
Si parlem del 2017, que va ser les últimes eleccions, els que va convocar Rajoy, per entendre'ns,
sí.
Que Esquerra va estar pel davant pràcticament fins al final, clar, aquí hi havia un pes emotiu molt potent, que el va capitalitzar molt més Carles Puigdemont que Oriol Junqueras, tot i que Oriol Junqueras estava a la presó. Però, en canvi, Puigdemont va saber-ho capitalitzar amb un programa que era, bueno, un programa que era per la nit electoral. No era un programa pel dilluns següent, només era un programa per la nit electoral.
Tornarem
i tot això, etcètera.
Helicòpter.
Que sona, això sona una mica lo de la confrontació intel·ligent d'ara, de Puigdemont, no? També dius, bueno, en què consisteix, no? En tot cas, això, a les 8 de la nit, quan diguin ha tornat a guanyar Junts per Catalunya, quin programa tens pel dia següent, no? En aquest cas va funcionar això, clar, ningú discutirà que Carles Puigdemont és un pes pesant molt potent electoralment.
Veurem què passa. El que segur que ha passat ja és que s'ha publicat el llibre Manel Lucas, Les ànimes d'Esquerra, breu història d'Esquerra Republicana, amb pròleg de Gemma Nierga, publicat per Catarata. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.